sense distància. Espai d'actualitat que situa ben a prop una església viva.
Són 3:15. Bon dia, amics i amigues. L'Església col·laborarà amb les denúncies i amb les víctimes dels abusos en tot allò que estigui al seu abast. Aquesta és l'essència del que ha dit aquest matí el secretari general i portaveu dels bisbes, Luis Argüello, després de la 119a Assemblea Plenària de l'Episcopat Espanyol, que s'ha fet durant tota aquesta setmana. I és que les víctimes, si no creuen en l'Església, també ha dit Argüello, poden fer, per altres vies, les seves denúncies, i l'Església sempre, tot i que en alguns casos no ha especificat de quina manera, està disposada a col·laborar i a oferir el seu servei amb transparència. És un tema més dels molts, però molt important, el dels abusos, entre els que s'han tractat en aquesta reunió plenària de l'Episcopat. Salutacions del Jordi Carretero a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i de qui us parla, l'Ignasi Miranda. També el portaveu dels bisbes espanyols ha anunciat que la Santa Seu dirà d'aquí a unes setmanes si el Papa envia un delegat a la trobada europea de joves de principis d'agost a Santiago de Compostela o si serà ell mateix, cosa que comportaria una sorpresa i, per tant, no s'hi compta. També ha anunciat Argüello que la fase diocesana als bisbats espanyols del Sínode dels Bisbes s'acabarà el proper 11 de juny. També destacarem aquest migdia que s'han acabat les obres de la capella de Santa Llúcia. El tècnic de patrimoni de la Catedral de Barcelona, Nil Ridé, ha explicat a Ràdio Estel que el procés ha estat llarg, però que donarà un servei molt fidel als propers anys a tot el que és un fenomen popular, com és la devoció a la Santa, a Santa Llúcia, i les visites freqüents que es fan a la capella. I a més parlarem dels Premis de Cinema Família, que acaben de fer públiques les pel·lícules guanyadores i l'actor premiat per la seva trajectòria. Daniel Arasa, president de CinemaNet, que organitza aquest certamen, ho ha explicat a Ràdio Estel. Aquests i altres temes fins a les dues.
Sense distància. 15 minuts diaris en contacte amb la vida i la realitat del món.
Com us dèiem, el secretari general i portaveu de la Conferència Episcopal Espanyola, Luis Argüello, ha assegurat aquest matí que l'Església està disposada a obrir els seus arxius, sempre d'acord amb la llei i a partir de denúncies i investigacions judicials, com també a través del treball de les oficines diocesanes.
La consulta de las informaciones contenidas en los archivos se realiza y se realizará teniendo en cuenta la legislación civil, la legislación canónica y el sistema de protección de datos. Es decir, que de hecho, ante las denuncias surgidas por algunas personas, siempre que ha aparecido alguna denuncia, se ha ido a consultar al archivo si sobre esa persona había en el archivo algún aspecto informado. Es decir, que siempre respetando la legislación civil, la legislación canónica y el sistema de protección de datos, que en Portugal es similar a España, puesto que responde a una directiva europea, porque el texto de la Asamblea Plenaria de Portugal dice exactamente lo que yo acabo de decir.
Fons de la Conferència Episcopal, a més, han confirmat a Ràdio Estel que l'Episcopat no descarta col·laborar amb altres investigacions, entre elles la del Defensor del Poble, si aquesta ho demana. El portaveu del Bisbes, això sí, Luis Argüello, ha aclarit que els arxius moltes vegades no aclareixen o no inclouen el que diuen les investigacions.
Yo creo que se sobrevalora lo que se piensa que se pueda encontrar en los archivos. Se sobrevalora. Pero en todo caso, ante las noticias de denuncias concretas, las que se han recibido en las oficinas y las que se han recibido por otros cauces, algo que ya cada una de las oficinas de investigación ha hecho, cada vez que ha llegado algún asunto, ha sido ver si en la historia de la diócesis contenida en los archivos había alguna referencia del asunto. He de decirles que en la mayor parte de los casos no había nunca ninguna referencia.
També el portaveu de la Conferència Episcopal Espanyola ha animat les víctimes que no creguin en els canals que ofereix l'Església a afrontar la seva situació per altres vies i ha afegit que comptaran igualment amb la col·laboració de l'Episcopat.
Si por cualquier motivo esas oficinas no les dan pie a su confianza, que acudan a las asociaciones que existen, ni que decir tiene, porque eso lo doy por obvio. Si el asunto de abusos es actual, a donde hay que acudir es al fiscal, es a la policía, porque es lo que nosotros estamos haciendo desde hace años, cuando tenemos noticia de cualquier tipo de abuso.
I fem un breu incís sobre el que ha estat el contingut de la Conferència Episcopal Espanyola per dir-vos que, precisament en relació amb la qüestió dels abusos, el Papa ha demanat aquest matí que la cura de les víctimes d'aquests crims sigui norma en totes les esglésies. Ha estat en una audiència que ha tingut amb la Comissió Pontifícia per a la Protecció dels Menors. Francesc ha explicat el seu pas al Dicasteri per a la Doctrina de la Fe. En el seu discurs ha animat les conferències episcopals, precisament, a contribuir a la creació de més centres d'escolta de les víctimes i ha invitat a preparar un informe anual sobre les iniciatives de l'Església en la lluita contra els abusos. I ara sí reprenem també el que ha estat la valoració de l'Assemblea Plenària de l'Episcopat per dir-vos que Luis Argüello, secretari general i portaveu dels bisbes espanyols, ha fet també una breu reflexió sobre la qualitat de la democràcia i ha dit que és un debat viu i és una evidència el deteriorament que cal afrontar.
No en vano hemos vivido en la Europa reciente lo que significa el auge de los populismos, la quiebra de los sistemas habituales de partidos políticos y luego incluso la propia referencia a la regeneración democrática, donde encontrar las fuentes morales para esta regeneración. Porque, como dicen algunos autores, lo que hoy predomina es el positivismo jurídico, de tal manera que es el propio Parlamento el que decide la moralidad de las cosas, no tratando de buscar una moralidad en algo que aparezca, digamos, en las grandes tradiciones, ¿no?, en las que surge la propia vida democrática.
En aquesta mateixa conferència de premsa, el secretari general de la Conferència Episcopal Espanyola ha reiterat el rebuig de l'Església a la guerra d'Ucraïna i ha aclarit que en aquesta plenària s'ha repassat tot el que s'està fent fins ara i com poder seguir treballant ajudant les víctimes.
Queremos seguir expresando nuestra palabra de denuncia de la invasión injusta, de la solidaridad con el pueblo ucraniano que se ve obligado a ejercitar una legítima defensa ante un ataque injusto, a la necesidad de que el respeto del derecho internacional y de la búsqueda de soluciones pacíficas, inmediatas, que pongan fin a la guerra y que al mismo tiempo busquen una solución justa.
En aquesta roda de premsa final de la 119a Assemblea Plenària de la Conferència Episcopal, que s'ha acabat avui, Luis Argüello ha explicat també tots els temes tractats i ha anunciat que la Santa Seu dirà les properes setmanes qui serà l'enviat del Papa a la trobada de joves de l'agost a Santiago de Compostela, com comentàvem. Ha afegit que seria una sorpresa que vingués el mateix pontífex. A més, ha explicat que el sínode dels bisbes, programat per al 2023, s'acabarà en la seva fase diocesana a Espanya el proper 11 de juny.
Sense distància. L'actualitat social i religiosa amb Ignasi Miranda.
Minuts i seran les dues. Les obres de restauració de la capella de Santa Llúcia de la Catedral de Barcelona han finalitzat aquesta mateixa setmana i la capella romànica, edifici emblemàtic de la capital catalana, a la Cruïlla, entre el carrer del Bisbe i el de Santa Llúcia, tornarà a rebre ja amb normalitat i amb una nova etapa els pelegrins. Nil Rider, tècnic de patrimoni de la Catedral de Barcelona, ha reconegut en una entrevista a Ràdio Estel que el procés ha estat llarg i complex.
El procés ha sigut llarg i farragós, sobretot perquè hi ha hagut una pandèmia pel mig. Es va començar la restauració el 2019 amb tota la teulada. La previsió era que es pogués anar enllestint al llarg de l'any 2020, però, clar, tota la situació va comportar diversos problemes, entre ells problemes econòmics, com a tota la ciutat de Barcelona i tot el país, cosa que ha fet que ara ja, a finals de l'any 2021, es pogués continuar amb la restauració, es pogués fer tota la part de la façana que li faltava i li feia molt bona falta a la capella.
Naturalment, les obres s'han acabat, com hem sentit, a finals del 2021, però s'ha presentat aquesta renovació aquesta setmana. Concretament, ahir, Nil Rider, tècnic de patrimoni, ha destacat la importància del fenomen devocional de Santa Llúcia.
El patrimoni que té justament és la seva devoció, no? Les grans cues que el dia 13 de desembre es munten al carrer del Bisbe i a la porta de la capella per posar-hi llum, no? S'omple el claustre d'espelmes i perquè la gent devota de la santa i pugui adorar la relíquia. És la patrona d'un ofici que va ser molt important al llarg de la segona meitat del segle XX. És la patrona dels oficis de petits, d'aquells que han de tenir molt de detall. Llavors, tots els sastres i totes les modistes, totes les cosidores, són encara ara les que hi van, moltes ja jubilades, a posar un cine perquè els hi guardi la vista.
La restauració de la capella de Santa Llúcia de la Catedral de Barcelona s'ha dut a terme sobretot per revertir el deteriorament de les pedres exteriors que s'havia accentuat des del 2010. I s'acosta ja la 24a edició dels Premis de Cinema Família, que s'acaben de fer públics i que lliuraran les seves zones d'or el proper 14 de maig. Les pel·lícules guanyadores són Cerca de ti, d'Uberto Pasolini, Tengamos la fiesta en paz, de Juan Manuel Cotelo, i Pan de limón, con semillas de amapola, de Benito Zambrano. També ha guanyat Miguel Ángel Jenner, director i actor de doblatge, l'Ona d'Or per la seva trajectòria. Daniel Adasa, president de CinemaNet i organitzador dels premis, ha destacat el fons del que es valora en aquest certamen.
Nosaltres, amb aquests premis, valorem, evidentment, l'aspecte estrictament professional, però també humà. És a dir, en el món del cinema també hem de ser, dir la veritat, hi ha molta gent que serà molt bon actor, actriu, director, perquè des del punt de vista humà deixa molt que desitjar, no ens hem d'enganyar, i familiar no diguem, no? Aleshores, la persona aquella que s'ha distingit per una posició sensata davant les coses, reflexiva, amorosa, entregada, penso que i això és la figura de Miguel Ángel Jenner, que és un home que és nascut a Madrid, però resident a Barcelona des de fa, no sé, 40 o 50 anys, no? Pensem que en la seva vida trasllueix això, és a dir, l'aspecte professional, l'aspecte humà, l'aspecte familiar. I per això se l'ha guardonat.
El lliurament dels premis serà el 14 de maig a les 6 de la tarda a l'Auditori Caixa Fòrum de Barcelona, en un acte públic i amb entrada lliure.
Sense distància. Allò que genera el món amb la màxima proximitat des de Ràdio Estel.
El 1 de maig arriba novament entre la preocupació pels greus problemes estructurals que afecten els treballadors, amb un atur i una precarietat cronificats després de 2 anys de pandèmia, i l'esperança que dona una mobilització amb propostes en positiu. L'escrit de la Pastoral Obrera de Catalunya, el manifest, parteix aquest any de les dades de l'informe FOESA, segons les quals dones, joves i immigrants són els col·lectius que més pateixen actualment les conseqüències de la crisi econòmica del 2008, de la pandèmia, de la inflació i de les guerres. L'Església se sumarà a les manifestacions, especialment diumenge 1 de maig. I abans d'acabar, recordem que la Conferència Episcopal Espanyola ha enviat un missatge de fraternitat als musulmans espanyols, coincidint amb la conclusió del mes del Ramadà, l'Id al-Fitr, a les comunitats musulmanes de l'Estat. Us deixem amb l'Estel Migdia i amb el Joan Trias i tot el seu equip. Tornem a 6:45. Fins després.
Tinc la sort de viure entre els últims de la Terra, on hi ha Jesús. Així ho reconeix a Catalunya Cristiana el sacerdot bilbaí Ignacio María Doñoro de los Ríos, fundador de Hogar Nazaret a l'Amazònia peruana. Aquest centre acull més de 300 nens i adolescents en situació d'alt risc i exclusió social, on se'ls dona l'oportunitat de tenir una vida digna i d'experimentar l'amor de Déu.
És el grito desgarrador de Jesús en la cruz. Cristo no quiere esta barbaridad de niños que están crucificados con él, los niños crucificados. El Hogar Nazaret es la locura del amor de Dios, es la oportunidad donde estos niños pues no solamente recuperan sus heridas físicas, sino que son capaces de decirte: hoy es el día más feliz de mi vida. ¿Cómo está el hogar Nazaret? Pues fenomenal, la verdad es que es genial. 300 niños felices, maravillosos, que son para comérselos.
Més informació a la web de Catalunya Cristiana i a les nostres xarxes socials.